serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que no s'ha lesionat cap jugador del Barça jugant amb la seva selecció. Que en tinguem constància. Ha jugat Lewandowski, per exemple, en Polònia, i Christensen amb Dinamarca. No s'ha lesionat, aquests dies s'havien lesionat alguns jugadors del Barça, Araujo, que fa mala pinta, Koundé, Memphis, De Jong, Dembélé, que sembla poca cosa, demà sabrem què tenen Memphis i De Jong, que ja seran a Barcelona, Araujo potser s'adoparà, fins i tot, Koundé, ja veurem si pot jugar al Clàssic contra el Madrid d'aquí 3 setmanes, al Bernabéu, aturada de seleccions dramàtica per al Barça, duríssima. El Barça i el Madrid han jugat la final de la Supercopa CB a Sevilla aquest vespre, aquesta tarda. Ha perdut el Barça la pròrroga 83-89, partit igualat amb alternatives, molt bé la Provítola. El Barça ha arribat a guanyar de 12 punts, però ha tornat a perdre contra el Madrid. Va ser la Lliga de la temporada passada, la semifinal de l'Eurolliga, de la Final Four, avui la Supercopa CB, l'última victòria del Barça contra el Madrid amb un títol en joc va ser la Copa ACB de la temporada passada. Només és la Supercopa, la derrota d'avui. Avui hi ha hagut més partits de la Nations League, ha jugat Lewandowski, dèiem. Ha guanyat Polònia 0-1 a Gales. Lewandowski ha jugat 90 minuts i la notícia és que no ha marcat, però ha fet la passada de gol de la seva selecció. Una molt bona assistència en un gran gest tècnic de Lewandowski. També s'han jugat al Països Baixos 1, Bèlgica 0, ja sense De Jong i Memphis, lesionats, i al Dinamarca 2, França 0, sense Koundé, sense Dembélé, que ha estat suplent. Dembélé va tenir molèsties als bessons en el primer partit de França, havia estat a la banqueta al costat de Deschamps, però no ha jugat ni un minut. Amb Dinamarca, Christensen ha estat titular, ha jugat tot el partit, i Braithwaite, el davanter de l'Espanyol, ha estat suplent i ha jugat 20 minuts. Ha guanyat Dinamarca a França per 2-0. La selecció espanyola de Luis Enrique, ja sabeu que va perdre ahir 1-2 contra Suïssa, a Saragossa, una mica per sorpresa. Ara, dimarts, en dos dies, està obligada a guanyar a Portugal, o sigui, fora de casa, per passar a la fase final de la Nations League. Mal partit ahir el de la selecció espanyola. A la femenina, a la selecció espanyola femenina, de moment no hi ha canvis. Bilda continua sent el seleccionador. Avui hem sentit Jonathan Giraldez al Tot Gira aquesta tarda parlant del tema, de la crisi. De moment les futbolistes no parlen públicament sobre la seva renúncia a anar convocades per la selecció espanyola. Hi ha 7 jugadores del Barça que s'han plantat i han renunciat a anar convocades per Jorge Bilda. De moment. M'he jugat un dinar que Bilda no arriba al 2023 com a seleccionador espanyol. Avui n'ha parlat Jonathan Giraldez i ho recuperarem aquí al Club de la Mitjanit. Avui el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Villarreal amb un golaç de falta de Mapi en el 0-1. Ha jugat Salma Parayuelo, que tornava a Villarreal i que encara té pendent el seu debut amb el Barça. Ahir el Llevant Les Planes va perdre 3-1 al camp del Madrid Club de Futbol Femenino. El Barça ja és líder de la Lliga F per diferència de gols. A segona masculina, l'Andorra ha empatat in extremis al camp de l'Albacete amb un gol de penal al temps de descompte. 1-1. La classificació de segona líder és l'Alavés i a només 3 punts hi ha l'Andorra de l'Eder Sarabia, que juga molt i molt bé a futbol. I al partit de primera ref entre el Cornellà i el Castelló, que s'ha jugat al camp de l'Espanyol, hi ha hagut incidents lamentables abans de començar el partit. Entre el que va passar divendres al Marroc-Xile i el que ha passat avui, no ha estat un bon cap de setmana per al camp de l'Espanyol. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 26 de setembre, diumenge sense Lliga Primera, però amb futbol. Passarem la nit amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Vau veure divendres a la nit el comiat de Roger Federer?
Sí.
Jo no, jo el vaig veure després.
El vas veure després.
Jo he vist alguna imatge.
Us va emocionar?
No. Vull dir,
No, molt bé.
No per previsible. No, que ja m'imaginava aquelles imatges i aleshores no em va tocar especialment la fibra, home, va ser maco, però vull dir que no va ser una cosa que em toqués.
Va ser que el moment de l'actuació musical i les llàgrimes a Fedre i la gossa de Nadal, en aquell moment sí que va ser molt emotiu.
Sí. Sí, sí. La Sònia ha vist imatges, o sigui...
No, puc parlar de...
No, exacte, sí.
Ja
ets freda, també, habitualment.
Sí, sí que, home, evidentment és emocionant veure sobretot aquesta imatge que s'ha fet molt viral de Nadal i Federer, tots dos plorant. Però vaja, que efectivament, com que no ho vaig veure sencer, no puc opinar.
Molt bé. Avui s'ha acabat la Lever Cup a Londres, amb sorpresa, diria, perquè ha guanyat la resta del món contra Europa. Els tres partits d'avui els ha guanyat la resta del món. Tiafou a Tsitsipas, Auger Aliassim a Djokovic. I també han guanyat el dobles i s'han endut la Lever Cup, que ja sabeu que és una mena de Ryder Cup, el paral·lel de la Ryder Cup de golf al tennis, que va crear fa uns anys el mateix Roger Federer. Aquest matí hi ha hagut motos, a primera hora, Gran Premi del Japó. El Marc Márquez ha acabat quart. Gran notícia, l'Aleix Espargaró ha acabat 16è, fora dels punts, per un error d'equip en els minuts previs a la cursa. Ha guanyat Miller, Bagnaia ha anat per terra i Quartararo ha acabat 8è, ha sumat uns puntets. El Mundial Quartararo és líder, amb 18 punts més que Bagnaia i 25 punts més que l'Aleix Espargaró. La setmana vinent hi ha Gran Premi a Tailàndia. Aquest cap de setmana hem tingut les Superbikes del circuit de Catalunya, 30.000 espectadors entre els 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, victòries en totes les curses per a Álvaro Bautista. Avui, a la segona cursa llarga, el català Xavi Verge ha acabat 6è. S'han acabat els Mundials de Ciclisme a Austràlia. El nou campió del món és el belga Remco Evenepoel, que venia de fer bronze a la prova contra rellotge i venia també de guanyar la Vuelta fa només unes setmanes. La història d'aquest Mundial, però, també la comparteix el neerlandès Van Der Poel. L'han acusat d'una agressió a unes nenes que l'estaven molestant al seu hotel, una empenta. Ha passat bona part de la nit a comissaria, s'ha hagut de retirar del Mundial a mitja prova perquè estava esgotat i s'ha de quedar a Austràlia uns dies perquè li han obert un procés judicial. I és el dia també de Eliud Kipchoge, que ha tornat a batre el rècord del món de la marató. El canyà ho ha fet aquest matí a Berlín amb un temps de 2 hores, 1 minut i 9 segons. Kipchoge ha millorat el seu rècord, l'anterior rècord, que també era seu, en 30 segons. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, perquè ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, sempre és una gran manera de tancar la setmana. Sergi Camps, bona nit.
Bona nit.
Ha jugat Lewandowski en Polònia.
Sí, senyor.
S'ha fet mal?
A aquesta hora, que sapiguem, no.
No.
De moment, tot tranquil, tot bé, ha jugat els 90 minuts, com deies, però cap problema físic.
Gran assistència de gol en el 0-1 sí. De Polònia al camp de País de Gales.
Se l'ha ensenyat i textualment has dit finíssima.
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 Molt pròpia de Patrick Kluivert.
Sí. D'esquena porteria, prolongant una pilota a un jugador que venia de cara que ha entrat a l'àrea, amb la cama esquerra, molt bona, superant per sobre un rival.
Sí. L'heu pogut veure?
I de Bergkamp.
També,
i de Bergkamp, sí.
Com vas fer una autopassada d'una forma molt semblant a la d'avui.
Sí, sí. L'heu vista, Sònia, Ricard?
No, jo no l'he vista.
Busqueu-la. Tampoc no seria assistència Kubala.
No.
Però no, val la pena.
És de qualitat.
És
de
molta, molta qualitat.
No,
i d'entendre el joc, no.
Ja et digo que no.
Crec que no, jo tampoc. Però vaja, és una mostra més que el talent de Lewandowski.
Que no és només un golejador.
No, exacte. L'acció d'avui té molt mèrit i és de moltíssima qualitat. Ara repassarem el que ha donat de si la jornada de la Nations League, aquesta victòria de Polònia, al camp del País de Gales, la victòria de Dinamarca sobre França, tots els lesionats del Barça, però abans...
I hi ha dos finalistes, ja.
Sí.
Què són?
Croàcia i Països Baixos.
Croàcia i Països Baixos.
Senyor...
Dimarts hi ha un Portugal-Espanya on juguen una tercera plaça a la fase final que s'ha de fer el juny de l'any vinent.
El 14-15 de juny és la Final Four i l'altra plaça per la final se la jugaran Hongria i Itàlia.
Hongria
li va l'empat.
Croàcia, Hongria, País de Gales i Portugal-Espanya no és un cartell de màxima categoria.
País de Gales, no, Països Baixos.
Ah, Països Baixos, d'acord.
Aquí té la circumstància que hi haurà molts seleccionadors que s'han classificat als seus equips i no jugaran la Final Four.
Perquè després del Mundial...
Per exemple, Van Gaal,
sí,
que s'ha escrit per Koeman, sí. Ve a saber si Luis Enrique...
No és a saber. El que dèiem és que aquesta tarda a Sevilla s'ha jugat la final de la Supercopa ACB i el Barça l'ha perduda a la pròrroga. Barça 83, Madrid 89. 83 a 89, 6 punts a la pròrroga. A Sevilla hi ha l'Ernest Macià, que ha fet la transmissió pel Tot Gira. Ernest, bona nit.
Bona nit, Xavi.
No hi ha manera de guanyar el Madrid, eh?
No, saben jugar molt bé aquests sprints curts, aquests títols. A la fase regular és més fàcil guanyar-los, però quan arriba un torneig, allà treu el gent competitiu, que no és només gent competitiu, és que són molt bons. O sigui, tenen una rotació de jugadors, per mi, a dintre clarament més ampla, i després a fora doncs, tenen jugadors amb una punta de talent descomunal. I el Barça ho ha fet molt bé, la veritat. No ens podem queixar del Barça. Hi ha hagut algun jugador, no?, que, com Tomas Satoranski, no ha fet cap punt, i això no és una cosa normal, però bé, ha tingut lesió de turmell i s'ha d'anar veient com evoluciona. Però jo crec que el Barça ha fet el màxim que ha pogut i el Madrid, doncs, l'ha portat al límit en faltes, per exemple. Vull dir, el Barça s'ha vist obligat a fer més faltes del que és normal i això ha eliminat alguns jugadors abans d'hora i per mi això ha sigut la clau. Que els pivots, que sobretot el pivot que estava sobre de l'estrella del Madrid avui, Tavares, el gegant de 2'21, els pivots que li tocava marcar Tavares doncs s'han carregat de faltes, perquè és que no pots fer
Sanli
altra cosa que...
Sanli i qui més?
Bé, sobretot Sanli, però és que han eliminat per 5 faltes a...
Vesely.
A Vesely, que ha acabat amb 8 puntets només i ha jugat 13 minuts, vull dir.
Molt poc, sí.
Clar, això desgasta molt.
El Barça ha anat per davant en el marcador en diverses fases d'aquesta final, un avantatge màxim, crec que de 12 punts.
Sí.
Avantatge màxim de 12 punts.
Clar.
I ha jugat bé en moltes fases del partit, equilibri, igualtat, emoció, però victòria pel Madrid. Ara s'ha queixat una mica dels àrbitres, oi, Macià?
Sí, al final del partit ell diu que la pròrroga, doncs, el Madrid li han concedit quasi el doble de tirs lliures que el Barça.
No podemos no hablar de esto. Así que, con todo respeto, yo creo que ha sido demasiada diferencia en criterio y demasiada diferencia en número de faltas. Tirar tantos tiros libres en la prórroga te castiga mucho.
Ernest, té raó, Saras? Sí.
14-27. Sí, jo crec que una mica sí. El primer
14-27 vols dir que el Barça ha anat...
Ha tirat 14 tirs lliures i el Madrid 27, els últims 6 minuts.
És gairebé el doble.
Sí. El primer quart, cap falta, li han xiulat al Madrid. El tercer quart, que ha sigut el de la reacció, quan el Barça guanyava de 12, hi ha hagut el moment Sergio Llull i tal, al Madrid no li han xiulat cap falta en els 7 primers minuts, després sí dues. Però tot i així... insisteixo, el Madrid té un físic tan esponerós a dintre, Tavares, Poirier, que avui de boca ha sigut el seu millor dia, però hi ha Bussel, que el Barça ha de fer faltes per parar aquests tios. I bé, jo no sé si totes ho eren o no ho eren, però el Madrid té aquest patró i t'obliga a anar al límit i doncs sí, jo crec que té raó, el Saras, honestament. Penso que una part de raó la té i l'altra és conseqüència natural de com és el Madrid, que és un equiparro. És un equip molt físic, sobretot.
L'Oriol Domènech fa cares.
No, li vull fer la pregunta a l'Ernest. Tu creus que les plantilles del Madrid i el Barça d'aquest any poden ser les millors de la història? Com a plantilles, eh?
No, la del Madrid no, perquè en època d'Oncic i en el millor moment de Rudi i Llull, per mi era aquella.
Els dos equips tenen 15 jugadors.
Sí.
Que abans les plantilles eren de 12, com a molt.
I la del Barça
15
és
brutals.
És més bona plantilla aquesta temporada que la passada?
M'ho preguntes a mi?
A qui vulgui respondre.
Tu normalment fas bàsquet a la ràdio.
Si fiques a Satoranski, a Vesely i a Kalinic i dius que no, mala senyal.
Sí.
I qui has perdut? Davis? Calates?
Avui. Ah, dius de l'any passat. Sí, sí. Roland Smith també.
Calates?
Davis i llavors... ostres...
Bé, és igual, Davis i Calates.
Igual.
Escolta'm, els nous aquests que comenta l'Uri...
Calates, clar, Calates.
Sí, ja ho comentàvem. Els nous aquests que comentava l'Uri ho han fet bé?
No,
els nous que
no, Satoranski 0 punts. Per mi això és... Kalinic ha tingut moments. Ha tingut moments, defensant és molt bo. Ha fet 8 puntets, una mica més discret avui, però bé. Mike Toby ha fet el que ha pogut. Quan han assegut a Sanli, ha fet el que ha pogut per defensar a Tavares. Ha acabat amb 9 punts, amb 4 rebots. Ha pogut més aviat poc, perquè és que de veritat que Tavares és molt difícil. I de la resta de jugadors, doncs, evidentment, la Provitola per descomptat. I aquest és un altre tema. M'ha semblat que en moments del partit el Barça només tenia avui l'argument de la Provitola. I això...
També falta Mirotic.
És molt justet, Ernest, per guanyar el Madrid. I Higgins. No?
I Higgins, també. Clar, l'he vist allà.
Són dos jugadors també molt importants. Clar. Sí, no, està claríssim.
A dalt et dona molt, o sigui, a nivell anotador perds dos dels jugadors més importants, i la Provitola és veritat que té també molta facilitat per anotar, però clar, el Barça en aquest sentit tenia dos recursos menys que són molt importants.
Hi ha hagut un momentet de Jokubaitis, un parell de moments, també, no? L'1 contra 1, però el Madrid, per mi, té més recursos o ha demostrat avui tenir-ne més. La temporada és llarga, vull dir, no cal preocupar-se. Jo crec que el Barça ha preparat, s'ha vist clarament que ha preparat bé el partit, per tal com ha pogut aturar a Tavares durant bona part, fins que s'ha carregat Sanli, s'ha carregat Vesely, i llavors sí que Tavares ha campat lliurement, tot i que ho han intentat, però és que la diferència natural i física d'aquests jugadors, i d'aquest en particular, doncs segueix marcant diferències fa anys.
No cal donar-hi, us ho pregunto a tots, molta importància, ni molta transcendència, ni molta gravetat a una derrota a la Supercopa, que el Barça ja fa anys que perd la Supercopa, o sigui, no ve d'aquí.
Sí, no. per mi és el primer torneig de la temporada, que obre la temporada, però que no és cap dels títols transcendents, i l'única cosa és el que pot quedar una mica mentalment, aquesta sensació que explica l'Ernest, que quan et trobes al cara a cara amb el Madrid en un torneig com curt, no acabes de capgirar la situació, però vaja, s'entén que han arribat jugadors nous suposadament per trencar aquest cicle, per tancar cicatrius i per mirar el Madrid d'una altra manera. A mi l'única cosa és que tots els esports van tenir una tendència tan física que quan és la provítola contra Tavares acaba dominant Tavares, no? Perquè la provítola queda molt desgastat, gairebé s'ha jugat els últims atacs del partit i de la pròrroga. Ell, excessiva dependència per mi d'ell, que ha fet tot el que ha pogut, i quan fas 2-20, no sé quants fa Tavares, doncs marca les diferències, i per mi ha estat el jugador que ha decidit, però vaja, res, això acaba de començar.
Ernest, dimecres comença la CB a Girona.
Sí, amb el Girona Real Madrid, és a dir, Marc Gasol es retrobarà amb Rudi Fernández i Sergio Llull, per dir-ho d'alguna manera, i evidentment per Girona és el gran dia. Clar. És el retorn a la Lliga ACB per la porta gran. Jo crec que l'ACB ha buscat aquest partit claríssimament, i penso que és un encert, evidentment, pel bàsquet, sobretot pel que representa Marc Gasol, que ha tornat i doncs ha fet un club i l'ha portat al més amunt.
Dimecres a les 9 a Fontejau?
Dimecres a les 9 a Fontejau, correcte. Dijous el Manresa juga a Tenerife al vespre, i el divendres juguen el Barça contra el Gran Canària allà, i la penya a casa amb el Bilbao. És la primera jornada.
Molt bé, estaràs distret. Gràcies, Macià. Bon viatge demà, a tornada des de Sevilla.
Gràcies.
Anem un moment a publicitat. Quan tornem, el Ramon Salmurri ens posarà el dia dels jugadors del Barça lesionats, que està deixant aquesta aturada de seleccions. De moment sembla que avui no s'ha fet mal ningú.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. En moments excepcionals, sempre hi som. Amb un equip de professionals compromès amb l'actualitat, rigorós amb la informació, a tota hora i a tot arreu.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Connecta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Per ràdio, pel web, a través de l'app o pel nostre canal de Telegram.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
71.384. 7-1-3-8-4 de la sèrie 30.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
times in a week. Bet you think that's pretty clever, don't you, boy?
Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Ja hem repassat la derrota del Barça contra el Madrid a la final de la Supercopa ACB. Som amb l'Oriol Domènech, la Sònia Germà i el Ricard Torquemada. Algun de vosaltres heu vist la pel·lícula 42 segons, aquesta pel·lícula que s'ha fet recentment sobre la història de la selecció espanyola de Terpola del 92?
Encara no.
Jo sí.
Tu sí, Sònia.
Jo l'he vist, a mi m'ha agradat molt.
T'ha agradat molt. Deixa'm molt malament a Dragan Matutinovic?
El podríem deixar pitjor.
El podríem deixar pitjor. Doncs com sí. El deixen una mica malament, hem decidit donar-li dret a rèplica amb la Maria Guixà i estem acabant d'enllestir un rècords amb el testimoni en primera persona de Dragan Matutinovic, que era aquell ogre que va entrenar els de waterpolo durant uns quants anys, també als Jocs de Barcelona. És molt interessant tot el que explica i alguna cosa sorprenent. Dimecres l'estrenem a l'app i al web de Catalunya Ràdio quan el Raül Orgales acabi d'enllestir-lo artísticament, que sembla fa meravelles amb els rècords, doncs ara l'està acabant de polir. Tenim el Sergi Roca a l'estudi de Catalunya Ràdio. Sergi, bona nit.
Hola, bona nit.
Estàs molt pendent de les eleccions a Itàlia. Ja tenim els primers sondejos.
Sí, i podríem dir ja, sense gaire por equivocar-nos, que estem davant d'un gir polític sense precedents en la història democràtica de la República d'Itàlia. Són sondejos a peu d'urna, però claven bastant el que deien les enquestes de les últimes setmanes a Itàlia, i és que l'extrema dreta podrà governar a Itàlia si és que es compleixen aquests sondejos a peu d'urna. Donen per feta la victòria del bloc de dreta que encapçala Giorgia Meloni, líder del partit neofeixista Germans d'Itàlia i probable, per tant, nova primera ministra gràcies al suport de l'exprimer ministre Silvio Berlusconi i de l'exviceprimer ministre i també ministre Matteo Salvini de la Lliga. La participació està molt, molt més baixa que en les últimes eleccions. Encara no tenim les dades d'aquesta hora, del tancament de les 11, però a les 7 era, esperava del 51%, 8 punts per sota. Però si anem concretament a les dades d'ara, hem d'entendre que el sistema electoral italià és bastant diferent que el nostre. Per tant, no només ens podem quedar en el percentatge de vot, sinó perquè és un sistema mixte, proporcional, majoritari, per la qual cosa tot el repartiment d'escons dona, sobretot, un avantatge molt, molt gran al que seria la coalició de dreta, que és aquesta que, si tot es confirma, encapçalarà Giorgia Meloni com a primera ministra.
Que fins ara no governaven directament, no tenien la presidència del país, eh?
No. Qui estava governant era Mario Draghi fins aquest estiu, que hi va haver tot l'avançament electoral. Era un govern d'unitat nacional, on justament els que no hi eren els Germans d'Itàlia de Meloni, però sí que hi havia... doncs Forza Italia de Berlusconi, hi havia la Lliga de Matteo Salvini i també el Moviment 5 Estrelles, evidentment que havia sigut la força més votada a les últimes eleccions del 2018. Avui, amb els resultats d'aquest sondeig a peu d'urna, la coalició de dreta, que inclou l'extrema dreta, ells en diuen de dreta, però inclou l'extrema dreta, obtindria entre un 41 i un 45% dels vots.
La inclou i la lidera.
La inclou i amb el pacte, tenint en compte que és la votació, la formació més votada, perquè obtindria més del 20, al voltant del 22% de tots aquests vots, els obtindria Meloni. Això és un percentatge bastant important. I, per tant, seria la primera ministra, sempre quan li donin suport, ratifiqui aquest suport que li poden donar Berlusconi i Salvini. A darrere quedaria la coalició, el que ha pogut ser una coalició una mica descafeinada, però d'esquerra, liderada per l'exprimer ministre també, Enrico Letta, que tindria entre un 17 i un 21%, no molt allunyat, però el suficientment allunyat de tot el conjunt de la coalició de dreta. I en tercera posició, els que havien tingut més vots, que és el Moviment 5 Estrelles, que malgrat que temps enrere es deia que s'enfonsava literalment, aconseguiria, segons aquest sondeig, entre el 13,5% i el 17%. Per tant, resumint, extrema dreta que podrà governar a Itàlia per primera vegada a nivell democràtic, i Meloni, que es menja els vots de Salvini, tot i ser un soci i un aliat, Salvini havia obtingut molts vots a les últimes votacions i Meloni ha agafat aquest electorat més escurat cap a l'extrema dreta i, per tant, surt molt reforçada si es confirmen aquests resultats.
A quina hora es confirmaran? Teniu alguna previsió de resultats oficials?
La nit, com s'acostuma a dir, serà llarga a Itàlia. Es parla que en les properes, durant la matinada, a primera hora del matí, s'hauria d'anar confirmant tots aquests sondejos. Vaja.
Això ho decideix la gent, o sigui que jo no m'atreveixo a dir que és preocupant perquè és una decisió de la gent i al final qui vota són els ciutadans i el poder de decisió és per ells. O sigui, però sí que confirma una tendència ja de fa uns quants anys a la majoria de països europeus.
Sobretot amb el corresponsal Eduard Rubió i amb l'enviat especial Albert Manyà hem confirmat aquests últims dies, sobretot, ja fa temps que ho expliquem, però el descontentament de la ciutadania, sobretot de la part més jove de la ciutadania d'Itàlia, amb els seus polítics. Hem de pensar que porten molts i molts anys on cap executiu ha acabat la legislatura. Això ja és prou indicatiu. I que s'han
molt propi de la política italiana.
S'han trobat primers ministres que ni tan sols han passat per les urnes. Yeah. Bé, en tot cas estem parlant d'un dels països més poderosos i rics, no només d'Europa, sinó de tot el món, i que tot el que passa allà també és molt important a nivell d'entrada a Europa.
Molt bé. Gràcies, Sergi Roca.
Fins ara, a vosaltres.
Els lesionats del Barça. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Avui no s'ha lesionat ningú, oi? No tenim notícies. El Sergi Camps el tinc pendent de rastrejar tots els
webs.
Polonesos, danesos, ha jugat Lewandowski en Polònia, Christensen en Dinamarca, cap lesió. Passem llista de lesions, Salmo?
Vinga, va.
Aviam, el cas més preocupant és el d'Araujo.
Sí, clarament, perquè estarà un mínim de 2 mesos fora de l'equip i això empalma amb el Mundial. Pendents de si supera o no supera, la idea a hores d'ara és que no hagi de passar pel quiròfan, però és una qüestió que s'ha d'acabar de polir. Va tenir aquesta avulsió, que diria que gairebé és la paraula del cap de setmana, al tendó de l'adductor. Això vol dir que el tendó que uneix l'adductor amb l'os ha quedat afectat, hi ha un petit arrencament, i això és una lesió prou seriosa.
Sí. Has dit 2 mesos... Un problema de l'adductor que després, si no ho fas bé, et pot repercutir en les famoses osteopaties de pubis, el problema del pubis, i que ha d'acabar de decidir-se per si passa pel quiròfan o si passa pel quiròfan espera el Mundial.
Doncs desconec els terminis. El que sí que sé és que la intenció ara mateix és intentar estalviar-se aquest quiròfan.
Estalviar-se el quiròfan... Segurament per tenir més opcions de ser a Qatar d'aquí a 2 mesos. Amb el Barça, els pròxims 2 mesos, o sigui, ja no el veiem a jugar amb el Barça com a mínim fins al mes de gener.
Sí, pràcticament fins al 2022, oblida't de veure el de Blaugrana.
2023. Koundé.
Koundé, doncs Koundé es va confirmar aquest trencament al bíceps femoral, estarà unes 4 setmanes de baixa, ell vol forçar i mirar d'arribar al clàssic, veurem si li dona temps, és complicat, però vaja, estem això, en pràcticament un mes fora de l'equip.
El clàssic és d'aquí 3 setmanes.
Sí.
El diumenge 15 d'octubre, o sigui, d'aquí exactament 3 setmanes. Trencament muscular a la zona dels isquiotibials, 4 setmanes de baixa, home, sembla molt optimista. No?
Sí, la veritat és que és un escenari prou optimista, però també és veritat que les proves que li van fer a Barcelona dissabte van ser una mica més positives que les primeres exploracions que se li van fer amb la selecció francesa, i en aquest sentit el club hi havia una mica més de alleugeriment respecte als resultats d'aquestes proves.
Molt bé. Memphis Depay el miren demà?
Sí, exactament. Arriba demà a Holanda i serà observat pels serveis mèdics del club juntament amb Frenkie de Jong. Avui de Jong no ha jugat tampoc a Holanda.
De Jong ja torna cap a Barcelona. De Jong, que és poca cosa, Memphis sí que sembla que podria tenir una lesió similar a la Koundé.
Ah, exactament. Estem en un escenari molt similar. Demà, quan se li faci l'ecografia, es veurà exactament quin és l'abast de la lesió, però estem parlant d'un trencament muscular.
El teu Dembélé?
El meu Dembélé té molèsties i avui ha volgut anar amb compte en França, no ha jugat ni un minut, s'ha reservat per l'important, que és aquest mes d'octubre amb el Barça.
Molt bé.
Prioritzant el club.
Molt sí, bé, sí. Com sempre.
Sí, sí. Ja Xavi... ho va dir, que preferia la Champions al Mundial.
No? Veritat, i tindrà raó.
Jo, ja ens ho hem de creure.
Escolta. Ara, una vegada que és conseqüent a la seva vida...
Sí, sí, sí.
Després dels últims capítols de Dembélé, jo proposaria que fos capità, eh? No, ho dic
no
de debò.
Ja
ho dic de debò. Escolta'm, no hi ha ningú que hagi declarat un compromís tan important amb el club per davant de la selecció. Jo el proposaria. El grup de capitans, no sé quants n'hi ha, però jo no tindria...
Doncs fem l'ample, doncs.
Jo faria aquest pas.
Són Busquets...
Jordi Alba i Sergi Roberto.
Aquests quatre. Al Barça li estan caient els centrals, han caigut dos, són 11:45 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, li han caigut dos centrals, Koundé i Araujo, per unes quantes setmanes.
Els dos que poden jugar a lateral dret.
També. Quins centrals queden, Salmo?
Piqué, Christensen i Eric García. Eric García, en el partit de la selecció espanyola d'ahir, va tenir una trompada.
Ai.
I va quedar una estona estaburrit.
Però va ser una pilota al pit, home.
Sí, res, no va passar res.
No teníeu teles, a la Romareda?
No. Encara no han arribat. No hi havia ni taules a la Romareda.
Però per això, és una pilota al pit, jo crec que el deixen un instant sense respiració. Però res. No cal preocupar-nos en excés. Aviam, us pregunto a tots tres. Oriol Domènech, Sonia Gelmà, Ricard Torquemada. Haurà de jugar Piqué sí o sí? Us imagineu qualsevol altre escenari, Uri?
No, haurà de jugar sí o sí, no, perquè hi ha tres centrals i en juguen dos.
Dic els pròxims partits.
Ah, bueno, home, sí, clar. Algun partit sí. Jo pensava que em preguntaves com que ara parlaves del partit del Bernabéu, sobretot pel partit del Bernabéu, que al final és el més important, igual que el de l'Inter. Si Piqué està en forma... que això jo desconec perquè no veig els entrenaments i partits només l'hem vist un, i jo el partit del Bernabéu el posaria abans que Christensen. Si està en forma, si està al 100%, si no, evidentment, Eric i Christensen.
Mm-hmm. Sònia.
Jo crec que Xavi ens ha deixat bastant clara quina és la seva prioritat aquesta temporada, vull dir, el seu ordre de centrals, per dir-ho així, Piqué és el cinquè. Per tant, el que m'imagino és que Piqué, òbviament, jugarà partits. Veurem d'aquí tres setmanes qui ja sa i qui no ja sa, perquè ja hem vist que pots fer molts plans, però en un sol dia perds dos centrals i et canvia tot l'escenari. Però pels pròxims partits el que m'imagino és que són tres centrals i per tant els anirà rodant, perquè juguen cada tres dies i no poden jugar tots els mateixos dos centrals, i a partir d'aquí... pel que ha demostrat fins ara Xavi, el que jo hauria de pensar és que jugaran Christensen i Eric els partits contra l'Inter, i que els partits, diríem, que toqui fer rotacions és quan entrarà Gerard Piqué.
Mm-hmm. Ricard?
Sí, una mica com diu la Sònia, però jo crec que Marcos Alonso i De Jong poden ser centrals també.
Ah, aquí.
I els podem veure.
O sigui que... segurament tindrà més minuts els que hauria tingut amb Koundé i Araujo Sanz, però alguns dels minuts que potser pensem que seran per Piqué, potser els acaben agafant altres jugadors.
O Xavi, o fins i tot podria donar més descansos a Christensen i Eric. Et dic que Marcos Alonso, que és que no l'hem vist gens, i per tant no sabem ben bé què pensa Xavi d'ell i per qui el vol.
Marcos Alonso de central amb defensa de 4, jo no el recordo. L'Àlex Dalmà sí que ho va comentar un dia, ara li preguntarem.
Sí, si Xavi és coherent amb el que va fer la pretemporada, hauria de jugar Frenkie de Jong.
Àlex.
Sí, bona nit, què tal?
Avanço la salutació. Tu sí recordaves o vas comentar algun dia la possibilitat de veure jugar Marcos Alonso de central?
Sí, me l'imaginava, com diu el Ricard, me l'imaginava, l'hem vist molt poc, en defensa de 4 i de centrals, i jo crec que a trams de partit, però coincideixo amb el que heu dit. Jo crec que Christensen rotarà amb Piqué i que Eric rotarà alguna vegada amb Marcos Alonso, perquè al final són els que estan més acostumats a jugar al perfil esquerre.
Quina de les lesions us... Havies acabat, Ricard?
Sí, no, simplement que Marcos Alonso ens va deixar, diríem, que un rendiment defensiu tan alt en un partit tan difícil com el del Bayern,
amb un ataca
però no en defensa, o sigui, en pilota aturada,
sí.
Tot i que t'he de dir que he vist la jugada i no obriré el debat ara, però és una taca bastant compartida.
El Lewandowski, Rafinha i Ter Stegen, no?
Sí, sí.
Ell perd la marca, que és molt evident, és molt visual. Però
sí,
bé,
sí.
És bé.
Però vaja, el que vull dir és, des del punt de vista més de context de joc i no en la pilota aturada, va estar a un nivell molt alt, ho va aguantar Sané a camp obert, i aleshores és quan s'ha movent aquesta opció, també.
Molt bé. De les lesions que té el Barça, amb aquesta aturada per els partits de seleccions, Koundé, Araujo i segurament la de Memphis, qui no us va amoïnar més, Ricard?
Koundé.
Koundé, eh? Uri.
Araujo.
Araujo. Sònia.
En quin sentit, respecte a perdre'l com a baixa important per l'equip? Sí, Koundé.
Koundé també. I l'Àlex Dalmas?
Sí, però per afegir coses noves et diré que compartida, Koundé i Araujo, perquè al final jo crec que fa més mal a la posició de lateral dret que no la de central.
Sergi Camps, quins partits queden als jugadors del Barça aquests dies amb les seleccions?
Doncs mira, demà, dilluns 26, ja hi ha una Anglaterra-Alemanya i el jugarà Ter Stegen, és un partit de la Nations League, i Ter Stegen el jugarà perquè recordeu que Neuer és positiu en Covid, per tant el porter del Barça jugarà. El dimarts 27 hi ha un partit de la sub-21 de la selecció espanyola que juga contra Noruega i en teoria el podrien jugar Balde i Arnau Tenas, és un partit amistós. També el dimarts 27, que sí, juga al Costa d'Ivori Guinea, també partit amistós, i també Rafinha, en aquest cas, juga amb el Brasil contra Tunísia, un altre partit amistós. I arribem al partit més important del dia 27, que és aquest Portugal-Espanya. Espanya se la juga per estar a la Final Four de la Nations League, i aquí doncs hi podrem trobar Eric, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri i Ferran.
Salmo, els pròxims partits del Barça, un cop tornin els jugadors de la selecció, ja juguen aquest cap de setmana i fins al dia del Madrid, quin és el calendari que li espera al Barça?
El calendari del mes d'octubre del Barça és una bogeria. A veure, comença amb una visita a Mallorca el dissabte dia 1. A partir d'aquí, partit contra l'Inter, al Camp Nou contra el...
A Itàlia.
Al Camp Nou contra el Celta, reps l'Inter en l'inici de la segona volta de la fase de grups i vas després al Bernabéu. A partir d'aquí tens encara tres partits més aquest mes, que són rebre el Villarreal, rebre l'Atlètic de Bilbao i rebre el Bayern de Múnich.
Uf! La veritat és que és un mes d'octubre dificilíssim, molt, molt exigent, i que el Barça haurà d'afrontar sense Araujo segur. Veurem quants partits sense Koundé, veurem quants partits sense Memphis. La veritat és que costa ser positiu, però aquí al Club de la Mitjanit tenim una persona especialista en ser positiu.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Aquesta cançó es diu Agafant l'horitzó, és de Charango, i aquesta temporada s'ha estrenat com la nova sintonia del Futbol Club del Mas. Àlex, és difícil ser positiu amb tantes lesions.
Sí, avui m'he posat difícil, eh? Jo hi veig poc marge per ser positiu, més enllà de que, bé, si l'equip aconsegueix fer 4 o 5 partits sense aquestes baixes, pot guanyar una mica en autoestima i pensar que qualsevol obstacle doncs el pot superar, però futbolísticament poca cosa a veure de positiu aquí.
També sumarà jugadors, Xavi? Està obligat a sumar-los?
Sí, aquesta és l'altra, no? Que jugadors que haguessin tingut nota de minuts doncs en tindrà més, no? I penso en Sergio Roberto, bé, doncs aquests jugadors no... I quan també més rodats, per una altra part de temporada, doncs més amb més ritme.
Mou-te una mica, perquè hem perdut un instant la connexió, Àlex. Ja, ara farem el que teníem previst, que és passar balanç a l'inici de temporada del Barça de Xavi Hernández, que és el que s'està fent bé, que és el que s'està fent molt bé i que és el que encara necessita millorar-se. Deies que generava certa preocupació també la posició de lateral des del dia que el Barça vulgui ser defensiu, sense Araujo i sense Koundé.
Sí, per als partits grans. Jo crec que, bé, aquí ja d'alguna manera Xavi tenia la fórmula per afrontar aquest tipus de situacions, no?, amb laterals més ofensius amb Bellerín, fins i tot Sergi Roberto, però que per enfrontar-se als Vinícius, el tipus d'extrem, al Salah, el tipus d'extrem amb verticalitat ràpid, doncs la fórmula de Koundé anava molt bé, i si no la d'Araujo. Crec que aquest és el principal el principal punt on perd el Barça, davant d'aquestes dues baixes.
Perquè ara ja no existeix aquest perfil de lateral dret que és més o menys un central i que et dona molta consistència defensiva.
Sí, en aquest sentit és que Koundé i Araujo per mi representen el mateix perfil per fer aquest tipus de coses, i ara el Barça el perd. És a dir, hauràs de...
Però no hi ha alternativa, vull dir. O sigui, ara mateix el Xavi a la plantilla sense Araujo i Koundé no té aquest perfil de jugador per fer de lateral dret en determinats partits.
Absolutament.
No t'imagines ningú, eh? Molt bé. Obrim l'informe del Mas. Fa uns dies vam estar parlant i avui, com hi havia aturada per seleccions, tampoc sabíem que hi havia epidèmia de lesions al Barça, vam decidir amb l'Àlex del Mas buscar els aspectes on el Barça de Xavi Hernández ha evolucionat més en aquest primer tram de temporada. I vam quedar que buscaries 5 aspectes, Àlex.
Sí, 5 aspectes. Que el primer d'ells comença per el creixement a les àrees, que jo crec que és molt palpable, no? Al final, un equip que vol ser dominador no et serveix de res si no ho tradueixes a les àrees, i el Barça està fent les dues coses. I ho està fent perquè ha pujat el nivell individual dels futbolistes, això és una evidència, però també perquè a nivell col·lectiu està jugant més bé. Mira, amb una mitjana de 19,8 xuts de mitjana a la Lliga a favor, i amb una mitjana de 6,3 remats en contra també a la Lliga, el Barça és l'equip que més xuta i el que menys li xuta, el que més concedeix. Per tant, això, com a punt de partida, ja és fantàstic. I, a més, està pujant l'encert a porteria. La temporada anterior estava en un 35% d'encert, és a dir, el 35% de les rematades agafaven porteria, aquest any ja està en el 40%.
Sí, això t'ho explico equip... molt fàcil, jo.
Sí, amb un nom, no?
Sí, sí, exacte. A veure, sí. El creixement a les àrees, primer aspecte. El segon...
Que l'equip està més alt, juga més alt i més compacte. És fonamental per aquesta manera de jugar, doncs, que l'equip estigui curt, i és una evidència també que la línia defensiva està jugant més amunt i que davant de situacions on hi ha dubte entre guanyar metres endarrere o defensar cap endavant, ho està fent defensant cap endavant. Fixa't que el Barça la temporada passada jugava un 31% a l'últim terç de camp, a l'últim terç de camp rival, que ja està molt bé. Aquest any l'ha pujat fins a un 38%, que és molt, molt alt. Per tant, això el fa més eficient en pilota i també després sense pilota, com ara parlarem.
Punt 3.
Punt 3, la millora en la pressió, em sembla fonamental. Des de l'arribada de Xavi, l'equip ja va millorant la pressió, tant en la pressió posicional com la postpèrdua, però aquest any encara més. El Barça ha pujat de mitjana 4 recuperacions altes per partit, i això que pot semblar poc no ho és.
Gairebé 4 ocasions de gol.
Exacte, són 4 ocasions de gol. Es calcula que normalment la meitat de les recuperacions altes acaben en ocasió de gol, doncs o
dues,
molt perillosa.
Dues per partit, no?
Per tant, dues per partit. Això és molt important, sí.
Quart punt.
Més qualitat en els atacs posicionals. El Barça està perdent menys pilotes en la fase inicial i en la fase mitja del joc. Ha baixat 4 pilotes perdudes en fase inicial i gairebé 7 en fase mitja del joc, i n'està perdent més a la part final. Per tant, està fent el que toca, el que diu el manual, no? És a dir, a les zones de risc pròpies evitar les pèrdues, i a les zones on tu pots perdre la pilota pujar la creativitat i pujar el risc.
Tens dos extrems que arrisquen moltíssim amb el desequilibri, sí. I això segurament té a veure amb això. I l'últim punt, remato, va.
Que és un Barça més vertical, està jugant amb menys passades, que l'any anterior, i a bastantes menys que fa 2 o que fa 3. I això és bo o és dolent? Depèn del context. És a dir, això ho ha parlat Xavi moltes vegades, no? A vegades s'ha d'aprofitar aquell espai, si és que el crees, però hi ha altres vegades on et genera precipitació. Per tant, aquí el Barça jo crec que té marge de millora.
Ha de trobar l'equilibri. Més aspectes que necessitin millora en aquest Barça de Xavi Hernández, que de moment camina bé, però que segurament té coses a polir.
Sí, sobretot per mi el no encaixant els moments de patiment, no? El Barça, si li agafem aquest inici de temporada algun moment on ha patit, és en aquell tram de partit a Munic, i després el primer quart d'hora davant de la Real. Doncs en els dos moments de patiment encaixa, i això és el que ha d'intentar evitar. Per mi és la gran diferència entre el Barça i el Madrid actual, o el que ha fet guanyar títols al Madrid, i això un equip ho ha de guanyar, i crec que el Barça ho ha de fer. I després la competitivitat, no? Allò que ja Xavi va dir després de Munic. Per mi, per exemple, un equip que encaixa en partits tan decisius no pot tornar a encaixar 2 o 3 minuts després, no? Crec que en això ha de guanyar, en aquest tipus de coses ha de guanyar l'equip.
Informa del Mas, el club de la mitjanit. Àlex, ahir vas veure el debut de Pablo Torre amb el Barça Atlètic?
Sí, bastant, sí, sí.
I què?
Molt bé, molt bé. A mi em sembla un jugador molt bo, em sembla un jugador extraordinari, n'havíem parlat, no? Jo crec que a la segona ref va molt sobrat, crec que és un jugador que per jugar entre línies és ideal i que d'alguna manera és víctima de que el Barça té molt nivell en aquesta posició amb Pedri i amb Gavi, però jo el veig un jugador de futur per l'equip, pel primer equip.
Pel primer equip, Pablo Torre. Algú el va veure ahir al mini en la victòria del Barça Atlètic contra el Múrcia?
No.
Tampoc. Sergi Camps, què vols destacar d'avui dels partits de la Nations League? Per exemple, Dinamarca 2, França 0.
Mira, ja hem dit que Christensen ha jugat tot el partit, que Dembélé ha estat suplent. Destaquem també Braithwaite, el jugador espanyol, que ha estat suplent, però ha entrat al minut 70. I també destaquem que han estat titulars Camavinga, Tchouaméni i Mendy, amb França. Per tant, jugadors del Madrid que es desgasten en aquesta aturada de seleccions. Pel que fa al Gala 0, Polònia 1...
Quina passada, quina assistència sí. De Lewandowski en el 0-1.
Assistència brutal, busqueu-la per Twitter, perquè realment
ja
és finíssima.
I què?
Oi, que és finíssima?
Molt bona, molt bona.
De Cloyfer, a mi m'ha recordat Cloyfer.
Sí.
Els Països Baixos han guanyat Bèlgica i s'han classificat per la fase final.
Amb un gol de Van Dijk, també busqueu el gol perquè Courtois, el porter del Madrid, potser pot fer alguna cosa més. El porter del Madrid està titular, també ho ha estat Eden Hazard.
I a Bèlgica encara és el seleccionador Robert Martínez?
Avui a la banqueta estava Henry.
Sí que ho és.
No sé si estava de baixa Robert Martínez, però avui Henry era qui estava a la banqueta, és el seu segon. I acabem la jornada de la Nations League amb un Àustria 1, Croàcia 3, amb Alaba i Modric, jugadors del Madrid titulars, ha marcat Luka Modric, i com dèiem, Croàcia i Països Baixos classificats per aquesta Final Four del 14-15 de juny, queden dues places, Portugal-Espanya, a Portugal li va l'empat, Espanya ha de guanyar, i Hongria o Itàlia, a Hongria li va l'empat, i Itàlia ha de guanyar per classificar-se per la Final Four.
Jo crec que has de mirar bé les dates de la Final Four de la Nations League, perquè en dos dies no crec que juguin semifinals i final. Que no? Normalment això en el bàsquet o l'handbol sí, però en el futbol no. 14 i 15 de juny deu haver-hi 4 dies de diferència, vaja, segur.
Ara t'ho confirmo.
Sabeu que la selecció espanyola s'ho juga tot dimarts contra Portugal. Portugal-Espanya, a Braga, aquest dimarts. Espanya ha de guanyar per passar a la fase final d'aquesta Nations League, que comentava el Sergi Camps. L'empat és bo per a Portugal. Ahir la selecció espanyola va perdre per sorpresa contra Suïssa 1-2 a Saragossa. I a la Romareda va ser-hi el Ramon Salmurri presenciant un mal partit, diríem, de la selecció espanyola.
Sí, segurament el pitjor partit o un dels pitjors partits de l'era Luis Enrique. Espanya no va estar fluida. És veritat que Suïssa va plantejar un partit molt defensiu, amb les línies molt juntes, pràcticament tots els futbolistes, no, sense pràcticament tots els futbolistes en camp propi, i Espanya no va trobar aquell punt de fluïdesa de pilota. Pedri no va estar especialment encertat, i és veritat que a Espanya dalt li falta un punt de desequilibri, de verticalitat, i no va ser un partit especialment lúcid per a Espanya.
La veritat és que no.
I confirmem les dates de la Final Four, tenia raó Xavi, a la semifinal són el 14 i el 15 de juny, i la final és el 18.
Molt bé. I la seu, bé, és igual, ja arribarem.
Normalment la seu de la Nations League depèn, no la decideixen fins que hi ha els 4 finalistes.
De moment no hi ha seu, sí, et confirmo que no hi ha seu.
D'acord. Ja sabeu que aquesta setmana el Ramon Salmurri ha estat a Luis Enrique, seguint la selecció espanyola i els jugadors del Barça, i ens ha descobert els walkie-talkies de Luis Enrique, que el seleccionador espanyol, Luis Enrique, utilitza els entrenaments, aquest sistema amb un walkie-talkie, tots els jugadors duen instal·lat un petit altaveu a l'esquena, i Luis Enrique va donar indicacions individuals, generals o per línies. Diuen que això s'està estudiant, fins i tot traslladar-ho als partits. De moment és per entrenaments i s'estudia traslladar-ho als partits. O sigui, fer-ho normatiu. Vull fer una enquesta ràpida sobre això, a veure si esteu a favor o en contra. Uri, per als partits. Walkie-talkies als partits.
A favor.
A favor. Sònia.
Màxim per un jugador que pugui traslladar les ordres a la resta.
Ricard.
Això ja ho va proposar Wanderlei Luxemburgo. Per mi, pels entrenaments, ideal. Pels partits, ni de conya, diríem.
Àlex Dalmas.
Molt en contra, en els partits molt en contra.
Molt en contra. Ramon Salmurri, que ens ho has explicat aquesta setmana.
Pels partits en contra, clarament.
Molt bé. I ets entrenador d'handbol, mira. El que passa és que tu és més fàcil, no?, arribar a enviar el missatge als teus jugadors a la pista.
Jo crec que ens estalviaríem aquestes situacions ridícules de que hi ha canvis i hi ha jugadors que surten amb els paperets per dir qui ha de sortir al córner, qui ha de posar primer la barrera, tot això. Jo no sóc a favor de que contínuament l'entrenador estigui...
Ja, però si li dones el walkie-talkie, parlarà quan vulgui, Uri, i semblarà que al final està jugant a la PlayStation amb els seus jugadors.
Jo estic a favor de donar 4 instruccions puntuals, sobretot en jugades d'estratègia.
O sigui, com si fos l'aturada, el breaking cool aquest que fan per veure aigua.
No fa falta explicar cap breaking, simplement pots dir les coses i ja està.
Ara tinc dubtes si estàs a favor o en contra, Xavi.
No, podries fer, Uri, podries fer com aquell programa que a partir dels 30 segons se li talla el micro. Saps? Que només se'n podria fer servir un trosset.
Sí. No, escolta,
però per això què diu l'Oriol?
Cada entrenador que faci el que vulgui, però jo crec que és positiu i que això suma. I, vaja, que no resta, això segur.
Però per això que tu dius, Oriol, si el capità, per exemple, sí que està connectat amb el seu entrenador, és el que pot passar les ordres a la resta quan hi hagi una jugada aturada.
Sí, però si hi ha...
Luis Enrique en roda de premsa va dir aquests dies: a mi con el mediocentro ja me vale.
Aquesta és la teoria de la Sònia. Sergi, tu què en penses, Sergi Camps?
Jo crec que la tecnologia acabarà arribant i que acabarem veient coses que ara ens sembla estrany tot plegat, però que al final acabarà arribant, i no entenc massa els arguments en contra. És a dir, per què s'està en contra d'això?
Doncs perquè el jugador ha de prendre decisions per si mateix, per això, perquè si no...
Si aquest és l'argument, vale. Amb un córner a favor, per exemple, que normalment el que decideix és el que xuta el córner, doncs aquí podria decidir l'entrenador i dir-li al jugador que xuta el córner la X, la Z, la que sigui, i li dones més poder a l'entrenador, i això no crec que no perjudiqui a ningú.
Jo no veig la diferència entre donar un ordre des de la banda, cridant, fer-ho pel walkie-talkie.
Sí, el walkie-talkie, el que passa és que acabarem tots bojos amb allò, el dia que plogui agafaran una...
Això ja.
Quedaran electrocutats. Salmo, bona nit.
Vagi bé.
Descansa. Àlex Dalmas, gràcies, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Ara ens espera... Avui tenim Doncas. Doncas, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal? Com estàs, Xavi?
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui tenim una mena de retrogòssip. Ens remuntem, Xavi, al dimarts 4 d'agost.
Parlant de què?
2014, on els jugadors del Barça havien d'escollir els quatre capitans. Un cop fora de l'equip, Víctor Valdés i Carles Puyol. Un any en el Barça, a Berlín amb Xavi, com a primer capità en el seu darrer any, el club va guanyar la Champions. Com a resultat d'aquella votació, els quatre representants serien, per aquest ordre, Xavi, Iniesta, Messi i Busquets. I els dos últims estrenaven capitania. Dels 23 vots emesos, només 3 no es decantarien per Xavi Hernández, que, encuriosit, va voler preguntar a Carles Naval, el delegat de l'equip ja aleshores, quins 3 jugadors no l'havien votat, i si cap d'ells era del planter. Naval va respondre que un d'ells, efectivament, era de casa, i el jugador era un altre que Gerard Piqué Bernabéu. I és aquell episodi que expliquen que és el que va generar encara més distància entre els dos.
Entre Xavi i Piqué. És veritat que, la veritat, fa anys no hi ha hagut una gran complicitat entre Xavi i Piqué des que eren companys. Piqué era molt amic de Puyol, Xavi tenia altres amistats, com Busquets, per exemple.
No, i que al final sempre transcendien qui eren els capitans, però les votacions no han transcendit mai. Aquest capítol
no.
Desconegut.
No, aquest capítol que explica el Doncas és que Piqué no va votar Xavi quan es van fer les votacions per escollir capitans l'any 2014, que és quan arriba Luis Enrique. Doncas, tu no ets president del club de fans de Gerard Piqué. A mi personalment Piqué em sembla un futbolista descomunal i un central sensacional. Ara amb els centrals crec que hauràs d'animar Piqué en els partits del Barça, perquè haurà de jugar més del que estava fent fins ara.
Sí, home, cap problema. Com a jugador és incontestable la capacitat i el palmarès de Piqué, però crec personalment que fa uns quants anys que hauria d'haver donat ja el pas al costat. Però evidentment estarem al costat de Piqué, com no pot ser d'una altra manera. Un Piqué que va jugar l'any passat, la temporada passada, 23 dels 37 partits comandats per Xavi, que és un 62%, i que aquest any, doncs, com ja tots sabem, doncs, només ha participat un com a titular aquesta temporada.
Sí, el Cádiz, sí.
Aprofitant que Doncas està fent aquest tema avui, jo crec que aquest any s'haurien d'haver votat capitans.
No s'han votat, eh?
No s'han votat. Crec que no s'han votat. Jo no descartaria que es votessin.
Molt bé. Doncas, gràcies, bona nit.
Una abraçada, bona nit, saludos cordiales.
I ara tenim 6 minuts per tractar el conflicte a la selecció espanyola femenina de futbol. Sabeu que hi ha 15 futbolistes que han renunciat a anar convocades per Jorge Vilda als pròxims partits, i que d'aquestes 15, 7 són futbolistes del Barça. L'enrenou és de dimensions considerables, històric, diria. La Federació Espanyola s'ha posat al costat de Jorge Vilda, ha anunciat que no convocarà cap d'aquestes jugadores, que si cal aniran amb juvenils, que tampoc les perseguiran ni les sancionaran per negar-se a anar convocades. Hem sentit el punt de vista de la Federació Espanyola, encara no hem sentit públicament els futbolistes. Aquesta setmana hi haurà convocatòria de Jorge Vilda per als partits de la selecció espanyola a l'octubre contra Suècia i contra els Estats Units. En principi no han d'haver-hi les amotinades. Avui el Barça ha jugat a Villarreal, ha guanyat 1-4, i el Departament de Comunicació ha decidit que cap jugadora parli sobre el tema. Tot i que ens perjudiqui, la veritat és que a mi em sembla raonable, perquè mentre el grup, el col·lectiu d'aquestes jugadores no decideixi
expressar-se públicament, el Barça doncs, o les enviarà a trencar el gel en aquest sentit. Des del Barça, el portaveu està sent l'entrenador Jonathan Giraldez, que n'ha parlat ahir a la prèvia, i avui el tot gira amb la Maria Guixà. No vol comprometre ningú, però admet, per exemple, que tot això és una qüestió que els pot arribar a afectar.
La realitat és que són coses que afecten i no podem amagar-les, però també les hem d'afrontar. Hem d'afrontar de com volem superar aquestes situacions. Realment no sé què es farà ni què s'hauria de fer. És una situació complicada i jo, evidentment, tinc la versió de totes les jugadores de les que estan aquí. Hi ha coses que no depenen de mi. El que ha de fer la federació, el que farà, el desconec totalment. Ells ja han manifestat mitjançant un comunicat quines seran les conseqüències i les jugadores van respondre. Per tant, a partir d'ahir és una cosa que no depèn de mi. Evidentment que són coses que afecten, però com a entrenador he d'ajudar-les perquè els afecte el més possible.
Sònia, tens alguna informació en aquests últims dos dies des que va esclatar aquesta polèmica i el divendres, per exemple, la veu tractar àmpliament al Tot Costa?
No, el que vam explicar el Tot Costa, és a dir, l'últim gest va ser el de les jugadores amb el seu comunicat, a partir d'aquí la federació diu que ja no vol entrar més i el segon capítol, com deies tu, és la pròxima convocatòria de Bilda, on evidentment no hi seran cap d'aquestes 15 jugadores.
A la Sònia li vaig dir divendres que Jorge Bilda no arriba al mes de gener, que el destitueixen. Li vaig prometre que si Jorge Bilda és entrenador de la selecció espanyola, l'1 de gener la convidava a dinar. Ella és molt generosa i va escollir un restaurant de menú aquí al costat de la ràdio, el Bocata Gallego, o sigui, no va voler. Que em vas perdonar la vida, vas dir?
Sí, una mica. Sí, que era com treure un carmel al nen.
Si guanyes tu, paga ella?
No, paga jo igual.
Sí, home, sí, no hi ha problema, però és que...
El Xavi és molt generós, sempre paga ell.
Però tal com ha respost, diríem, la Federació Espanyola de Futbol i que directament ha exposat públicament a les jugadores i ha anat a la guerra tan obertament, jo, d'aquí al gener, jo no sé què passarà d'aquí al Mundial, però d'aquí al gener que Bilda ja no sigui seleccionador, voldria dir que ell plega, perquè la Federació no el destituirà, i ell tampoc no va donar mostres de voler plegar després de la primera reunió que van mantenir les jugadores amb la federació.
La federació no el destituirà, ho dius, perquè has vist molt ferma la posició de la federació aquests dies.
Absolutament.
No? Ja. I Dembélé no havia de tornar a jugar amb el Barça al mes de gener, perquè Mateu Alemany havia dit que això no es podia fer, escolta, amb el futbol.
No, i perquè és de manual que la federació ara no pot cedir amb les jugadores.
Tu tens un punt de vista...
A curt termini no. Jo també crec que no estarà al Mundial, Bilda. Però a curt termini crec que no serà destituït.
El gener el veus o no el veus?
Jo el gener sí, però el Mundial no.
El Mundial no, que el Mundial és el pròxim estiu.
El juliol de l'any que ve.
El juliol del 2023. Uri, tu tens un punt de vista interessant sobre aquesta qüestió.
No, si no tenim temps, ja.
Home, dos minuts. Et dono dos minuts.
No, ja, per començar, jo a vida no el conec de res. Però aquests últims dies, després del comunicat que van fer les jugadores, ja estic sentint coses que no m'agraden. Perquè hi sentim comentaris a dir... Tu imagina't el que deu estar passant o com deu ser aquest Bilda que 15 jugadores estan disposades a perdre's el Mundial. Escolta, que expliquin veritablement què passa, perquè primer es va filtrar que no li agraden els mètodes, no els agraden els mètodes d'entrenament. I ara sembla que hi ha alguna cosa més. I el que no es pot fer, ja va passar amb el cas de Lluís Cortés, que es va gestionar molt malament i que a mi molta gent m'ha anat preguntant què va passar amb Lluís Cortés. I ara tothom pregunta què passa amb Bilda. Pues, jo l'únic que els demanaria és que expliquin exactament què passa amb Bilda, perquè el que no es pot fer és que la gent propera, les jugadores, perquè ells no diuen res, doncs vagin escalfant el tema i el pobre Bilda aquest no es pugui defensar. I després, una reflexió també superràpida, i faré una prèvia, perquè si fas crítiques a les jugadores ja et diuen que si ets machista. Jo el 2018 ja vaig denunciar que els jugadors del Barça al primer equip, Messi, Alves, Suárez, tenien actituds impròpies de professionals, s'estaven apoderant del club i es prenien llicències que no tocaven. Jo no dic que les jugadores del Barça estigui passant el mateix, però anem amb el camí. Es va encarregar un entrenador, se'ls pregunten sobre fitxatges, jugadors que poden venir, jugadors que no poden venir, ara seleccionador... Bueno, jo crec que una mica també se'ls ha de parar els peus.
Queda dit que el divendres no et va deixar intervenir a distància la Sònia.
No, però ens vam whatsappejar.
Gràcies, Uri, bona nit.
De res.
Fins demà, Sònia.
Fins demà.
Gràcies, Ricard.
Adéu.
Tanquem.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir.
És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, el Xavi Clementi i la Júlia Paricio, a més el Xavi Vall al control central, i el Sergi Camps i el David Ubac a la redacció. I el record especial d'avui és per a Roger Federer. A ell això li serà igual, evidentment, després de tot el que ha viscut aquests dies, aquests anys. No acostumo a fer aquests records després del programa sobre esportistes dels que parlem, però avui em permeto aquesta llicència, perquè el plor de Federer, desconsolat, divendres a la nit, després del seu últim partit fent parella de dobles amb Rafa Nadal, és una imatge plena d'humanitat. Federer ens ha emocionat amb el seu tennis, el més talentós que he vist mai, durant 25 anys, i ens va emocionar amb la seva emoció la nit que marxava. És un heroi vulnerable, i això encara el fa més gran. Bona nit i bona setmana. Fins aquí el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge. Passeu bona setmana. Respires de la carícia, respires de la carícia.